COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona per provata que la política independentista, quan era directora entre 2013 i 2017 de la Institució de les Lletres Catalanes, va fraccionar i adjudicar a dit 18 contractes per un valor de 335.000 euros al seu col·laborador Isaías Herrero. Però la sentència té, en aquest cas, un detall important. Recull la petició del tribunal d'un indult per part del govern central a la condemnada per rebaixar la pena de presó a 2 anys, que evitaria la seva entrada de l'actual presidenta de Junts per Catalunya en un centre penitenciari. És a dir, un indult de la justícia que ella mateixa detesta. I ara amb la sentència, què pot passar? Potser Laura Borràs serà cessada com a presidenta del Parlament, però hi viu amb aquestes xifres. Si Borràs finalment és cessada, cobrarà durant 4 anys el 80% del seu sou de 155.000 euros i una pensió vitalícia del 60% quan es jubili si no hi ha una reforma. Sens dubte que per pagar la multa de 36.000 euros té una bona disposició econòmica Laura Borràs. Mentre els pirates del segle XXI es comporten com el que són, pirates, o pagues o te ataquem. Aquesta matinada el grup criminal Ransom House ja ha començat a publicar les dades personals de pacients, metges, treballadors, col·laboradors i proveïdors de l'Hospital La Clínica de Barcelona. El grup demana un rescat de 4,5 milions de dòlars que no es pagaran i des de l'hospital avisen. En 2 setmanes pot haver-hi més dades publicades a la internet fosca. L'hospital reitera que no s'ha perdut a cap dada de pacients. El problema és que ara són públiques. Bona tarda, sóc Sergi Tor i a Catalunya estan passant més coses. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Comencem explicant que el curs escolar començarà a Catalunya el 6 de setembre per educació infantil, primària i secundària i el dimarts 12 de setembre a batxillerat, FPs i ensenyaments professionals d'art, plàstiques i disseny. Així ho ha comunicat el conseller d'Educació de la Generalitat, González Cambray, aquest dijous en una carta adreçada als docents i als centres assegurant que es tracta d'una bona mesura per l'alumnat, especialment pels més vulnerables.
Important notícia, sobretot per a milers i milers de famílies pendents de l'inici del curs escolar. 6 de setembre, en aquesta casa pel gruix dels infants, el 12 de setembre per batxillerat.
I atenció també perquè, segons un estudi, els camins escolars que faciliten que els alumnes facin a peu el camí cap a l'escola i que aquest sigui més segur, redueixen significativament les col·lisions de trànsit i els atropellaments a infants i adolescents. D'acord amb aquest estudi, es van reduir un 41% les col·lisions de trànsit amb ferits de 0 a 16 anys i un 43% aquelles en què els infants i adolescents lesionats eren vianants. D'altra banda, també destaquem que la Generalitat ja permet que s'acunis tot l'any per reduir la plaga del Pla de Lleida. Així ho estableix la nova resolució, ja que fins ara el període hàbil per capturar exemplars era d'entre 8 i 10 mesos. I canviant de tema, expliquem que el comissari Ferran López tornarà al cos a partir de l'1 de maig i s'estudia que encapçali l'oficina dels Mossos d'Esquadra a Madrid. López estava en d'excedència després d'haver dirigit la seguretat del Barça i va ser també comissari en cap del cos durant el 155 i adjunt a la prefectura en diferents etapes. I a Barcelona, els taxistes denuncien un increment de conductors pirata a l'aeroport del Prat i amenacen amb protestes indefinides. Aquests conductors pirata capten passatgers a la zona d'arribades per dur-los fins a la capital catalana amb vehicles privats o de lloguer i el portaveu de l'IT Taxi, Tito Álvarez, acusa els Mossos d'Esquadra i també la direcció de l'aeroport de passivitat davant d'aquest intrusisme. A tot això en diuen que han arribat a una situació límit. I a Sant Adrià del Besòs s'hi sumen 15 nous agents als Mossos d'Esquadra. Tots ells s'han destinat a la Unitat de Seguretat Ciutadana i aquesta suma de policies ha fet fregar el centenar d'efectius al cos de la localitat, fent que en els darrers 6 mesos s'hagin produït un descens del 8,4% dels fets delictius en comparació amb el període anterior. Acabem també informant que la Guàrdia Civil de Tarragona ha identificat 13 noves víctimes d'abús infantil d'un home detingut a Almeria. Es tracta d'infants procedents d'Almeria, Granada i Múrcia i amb aquestes noves víctimes ja sumen 18 els infants afectats per l'home detingut. La identificació dels nou menors s'ha fet després d'analitzar gairebé unes 2.000 gigas d'informació relacionada amb pornografia infantil.
Terrible notícia. Gràcies, Mar. Busquem ja l'actualitat de serveis. Quina última setmana del mes de març, temperatures primaverals amb ascens, especialment avui al litoral de Tarragona i Barcelona, en màximes que oscil·laran entre els 22 i 26 graus. També molt bones temperatures tant a Girona com a Lleida. Durant tot el dia també hi haurà una incorporació de núvols prims i vent de ponent que bufarà a l'interior amb una intensitat moderada. Bon temps, la tònica predominant. Busquem ja el trànsit. I busquem les incidències actuals a les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem alguns punts un pèl complicats en aquesta xarxa viària, sobretot a prop de Barcelona. Tenim a la Ronda Litoral, a tocar del nus de la Trinitat, un accident. S'està acabant de retirar el vehicle accidentat en sentit Besòs. Hi ha cua de més de 6 quilòmetres, gairebé ja des del Fòrum fins al nus de la Trinitat. Ara en aquesta direcció, en sentit Besòs, s'ha complicat molt el trànsit en aquesta Ronda Litoral de Barcelona. La Ronda de Dalt es va carregant aquesta hora, sobretot entre Esplugues i Sant Gervasi, també en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. I també veiem un tram de retencions d'un parell de quilòmetres a la Nacional 2, a Tordera i en sentit nord, en sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A les 12 del migdia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública la seva sentència, que encara no és ferma perquè se pot presentar recurs, contra l'actual presidenta de Junts per Catalunya i presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Expectació mediàtica i política per una sentència que finalment dona provat que Laura Borràs va trossejar 18 contractes per un valor de 335.000 euros i va fer adjudicacions a dit quan era president directora de la Institució de les Lletres Catalanes que vetlla per la cultura catalana al seu col·laborador i beneficiari Isaías Herrero. La condemna, 4 anys i mig de presó i 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros. A la una hora després d'haver-se conegut la sentència, amb una declaració institucional a les portes del Parlament de Catalunya a l'exterior, Laura Borràs ha defensat la seva innocència i ha vinculat aquest veredicte de culpabilitat per ser una política independentista.
No he tingut un judici just i, per tant, no podia esperar una sentència justa. He hagut de demostrar i he pogut demostrar la meva innocència davant del tribunal. Però a l'estat espanyol ni tan sols això li ha estat suficient per impedir aquesta aberració judicial.
Laura Borràs parla d'aberració judicial. Curiosament, la sentència recull la petició del tribunal, adreçada en aquest cas al govern central, que seria l'únic competent per aquesta decisió, de rebaixar la pena de Laura Borràs a únicament 2 anys, la qual cosa evitaria la seva entrada a la presó. Arropada en exclusiva per dirigents de Junts per Catalunya, Borràs assegura que no marxa i que continua.
No m'aturo en la meva lluita per defensar la meva honradesa i per reclamar una absolució que amb tota seguretat algun altre tribunal proclamarà. Mantinc tota la fermesa per plantar cara, perquè tard o d'hora s'acabi fent justícia.
I ara què? Borràs, a banda de ser presidenta de Junts per Catalunya, conjuntament amb aquesta direcció bisàfila amb Jordi Turull, això és un ordre intern dels militants de Junts per Catalunya, és actualment presidenta suspesa del Parlament de Catalunya quan es va iniciar, en aquest cas, el procediment judicial des de finals del mes de juliol. Ara, amb la sentència i amb els precedents dels casos de Torra i Pau Juvillà, Borràs podria ser cessada per aquest càrrec a petició de la Junta Electoral Central. Això sí, si no canvia actualment la llei de la Cambra Catalana, tot i ser cessada, Borràs cobraria durant 4 anys el 80% del seu sou actual de 155.000 euros anuals. I a més tindria dret a una petició vitalícia del 60% quan es jubili, perquè Borràs hauria estat 2 anys com a presidenta, tot i quedar suspesa, que es va complir el passat 12 de març. Estem parlant d'una pensió vitalícia i que, per cert, pagarà l'Estat, que ella diu que la persegueix per les seves idees i no pels contractes, ha dit. D'altra banda, el matí ens ha portat a, doncs, l'altra mirada cap a l'Hospital Clínic i les conseqüències de l'atac informàtic. Els pirates, que van atacar a principis de març, els servidors del Clínic, han començat aquesta matinada a publicar dades a la internet a fosca després de que no hagin rebut el que van demanar, un rescat de 4,5 milions de dòlars a canvi d'aquestes dades. Els responsables del centre sanitari i els de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya han confirmat que ja s'han començat a filtrar dades amb informació personal de pacients, metges, treballadors i professionals de l'hospital. Mireia Alfocea, quin tipus de dades s'han fet públiques a la internet fosca?
Les dades publicades són de caràcter personal, tant de pacients com de treballadors de l'hospital. Tot i això, el director mèdic de l'hospital, el doctor Antoni Castells, assegura que en cap moment han estat compromeses les dades estructurades del sistema d'informació de l'hospital i que no s'han perdut dades dels pacients. El director de l'Agència de Ciberseguretat, Tomàs Roy, ha explicat que els atacants estan seguint el modus operandi habitual, que és possible que en dues setmanes es tornin a publicar dades de la mateixa naturalesa i que la totalitat de les dades es publicarà d'aquí 2 mesos. Roy ha explicat quin és l'objectiu dels ciberdelinqüents.
L'objectiu és de mantenir l'extorsió, de mantenir doncs, la voluntat de rebre una compensació econòmica per la seva extorsió, i com que nosaltres no estem donant resposta en aquesta petició, doncs van procedint a aquesta publicació pautada en el temps.
El cap de la Comissaria General d'Investigació del Cos de Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, diu que no poden saber exactament on és la informació, però que des de Mossos estan treballant per bloquejar les publicacions.
La configuració d'aquesta internet fosca és precisament això, que la informació no està indexada i, per tant, no la pots localitzar. No obstant, la investigació avança. Intentarem, de la mateixa manera que hem aconseguit bloquejar 2 servidors, estem investigant i en el cas de que els tornem a detectar intentarem també tornar a fer aquest tercer bloqueig.
Chacón ha volgut remarcar que aquestes dades publicades provenen d'un fet delictiu i que qualsevol ús d'aquestes és un delicte que se sotmetrà a investigació.
Amb l'actual món, amb l'actual societat, l'ús de les pantalles ja és habitual pràcticament per tot. Serveix per comprar productes com televisors, roba, també planificar un viatge de vacances, i per tant no és estrany que també s'hagi incorporat en una de les situacions que més importen als humans, que és en aquest cas trobar parella i companyia. Aquest dijous ens fem ressò d'un estudi financiat pel Ministeri d'Igualtat, segons el qual, atenció amb aquesta dada, perquè és preocupant, el 22% de les dones que han utilitzat la popular aplicació de cites Tinder i per quedar amb homes ha patit una violació. A més, el 70% s'han sentit pressionades per mantenir relacions sexuals d'una manera violenta. Aquesta anàlisi s'ha basat en gairebé 1.000 entrevistes a dones usuaris d'aquesta aplicació, la més utilitzada per a joves a Espanya. Clara Fernández, has parlat amb les autores d'aquest estudi i què més t'han explicat, Clara?
L'estudi també revela que el 70% d'aquestes violacions van ser comeses per homes d'entre 35 i 55 anys. Un dels principals problemes que ha descobert aquesta investigació és la dificultat de les mateixes víctimes per detectar aquesta violència sexual. Segons ha informat la coordinadora del projecte, Mònica Saez, l'anonimat que caracteritza les xarxes socials fomenta part d'aquestes situacions.
Los hombres pues tienen cierto anonimato que les permite ejercer la violencia con mayor impunidad. Al mismo tiempo, la violencia se multiplica de manera más inmediata, ¿no? Porque al final la comunicación a través de las redes es a golpe de clic. Entonces, efectivamente, la violencia sexual se acopla y se rearma en estos espacios para, por parte de los hombres, ejercerla con mayor impunidad.
L'informe també destapa que el 57,9% de les usuàries es van sentir pressionades per tenir relacions sexuals en aquestes cites. A més, el 57% de les enquestades va considerar que algun dels homes amb qui havien quedat les havia animat a consumir alcohol amb l'objectiu de tenir tenir sexe i un 40% per tenir relacions violentes.
Són percentatges que efectivamente hacen saltar las alarmas en materia sobre todo de educación afectivo sexual entre la gente joven, porque lo que estamos viendo a partir de ese estudio es que a las mujeres están sufriendo una gran variedad de violencias sexuales cuando se vinculan afectivo y sexualmente con los chicos. Esto no quiere decir que la aplicación sea la causa de la violencia. Esto es importante. Nosotras no criminalizamos Tinder o no señalamos a las aplicaciones de citas como la causa de la violencia. La causa de la violencia está en una sociedad donde existe un sistema patriarcal en donde los hombres ejercen violencia sobre las mujeres. Que hay que analizar las diferentes variables porque cada vez va más en aumento este tipo de violencia y sobre todo de la gente joven.
La resposta de Tinder davant aquest informe ha estat defensar la seva voluntat d'acabar amb aquest tipus de situacions. Per això, en els darrers 3 anys ha llançat més de 15 funcionalitats de seguretat. A més, també animen a les víctimes a denunciar-ho als cossos policials.
Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a Clara Marcilla. Clara, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Ets usuària de Tinder, Clara?
Actualment no, però durant bastants anys sí que hi he estat.
Bé, i per què, què buscaves a Tinder concretament? Per què vas ser usuària d'aquesta eina social?
La veritat és que segons l'època, però bueno, sí que volia tenir parella, sí que era una mica en aquest sentit, però també conèixer gent i bueno, passar una bona estona, fer un cafè amb algú que si no potser no coincidiria, estava així, oberta a tot.
I m'acabes de dir que ho has deixat, per què?
Bueno, ara actualment tinc parella, però també és una aplicació que crec que les persones que hi han estat sabran que a vegades cansa una mica, llavors és normal, no?, tenir èpoques on sí que hi ets, èpoques que no, i bueno, vas entrant i sortint moltes vegades.
Sí. Clara, tu ho recomanaries amb un amic o una amiga entrar a Tinder o no?
Jo sí, la veritat és que jo en general he tingut bones experiències, he pogut conèixer molta gent que si no potser no hauria coincidit amb ells o amigues, i sí, en general ha sigut una experiència positiva, la veritat.
Saps que hi ha un estudi recent amb el qual assenyala que un 70% de les dones que estaven a Tinder han estat pressionades per mantenir relacions sexuals. Tu aquest estudi el corrobaries per experiència personal o creus que és una exageració?
M'ho crec, sí, m'ho crec perfectament. Jo crec que sí que totes les dones que hi hagin estat en algun moment o altre haurem patit alguna situació una mica desagradable. I jo sí que és veritat que no han sigut la gran majoria de les ocasions, però en una ocasió o dos sí que m'he sentit forçada o sí, fins i tot bueno, hem tingut relacions sexuals amb algú amb qui no volia en un principi.
És a dir, una situació molt desagradable i molt violenta, no?
Sí, totalment. Vull dir, per insistència de l'altra persona. I a vegades també una mateixa, no?, que amb la situació no sap molt bé què fer i, bueno, si hem arribat fins aquí. Però sí, una vegada sí que va ser l'altra persona que clarament va ser molt insistent.
Perquè potser a Tinder un dels perills que hi ha és que pot haver-hi molt engany, no?, a l'hora de la presentació i de la fotografia inicial.
Sí, bueno, jo crec que també a mesura que vas tenint com no més rodatge a l'aplicació vas aprenent potser a detectar perfils, no?, i bueno, no, si hi ha poques fotos, doncs ja et pot fer pensar que potser no s'assembla del tot al que diu ser aquella persona, o si no, si veus alguna fotografia molt de fotògraf o molt ben feta, doncs ja saps que pot ser un perfil fals. Jo crec que generalment no m'hi he trobat massa i també he tingut el filtre de parlar bastant amb aquella persona abans de quedar-hi, demanar l'Instagram o així, llavors com que t'assegures més que sí que estàs parlant amb una persona, no?, com que és qui diu ser i que també té una xarxa de, bueno, de contactes i així, llavors fa com més confiança.
Clara Marcilla, gràcies per aportar el teu testimoni aquí a la ràdio i il·lustrar-nos una mica respecte a aquestes situacions. Una abraçada molt forta i bona tarda.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Igualment.
Els polítics d'Esquerra es pensen que tenen una superioritat moral per les seves idees. És una cosa clara i notòria que gairebé repeteix amb totes les seves declaracions públiques. L'últim exemple el tenim ara al districte i al plenari de Nou Barris, en aquest cas amb càrrecs polítics que pertanyen al partit de Ada Colau. La consellera del districte, Rosa Martín, dels Comuns, se va molestar per una intervenció del regidor de València, Gerai Mellado. se molesta, és un debat a públic, i aquí arriba la superioritat moral de Rosa Martín, que textualment li diu al regidor de Valens: si fossis el meu fill, et donaria una plantofada. Yolanda Canales ens fa una política del que va succeir, en aquest cas, al districte de Nou Barris.
Un moment de tensió es va viure al ple municipal del districte de Nou Barris quan la consellera dels Comuns d'aquest districte, Rosa Martín, va amenaçar el conseller de Valens, Gerai Mellado, durant la celebració, com dèiem, d'aquest ple. Aquest que escoltareu és el moment.
Su ley de memoria histórica que han aprobado precisamente con los comunistas, con los separatistas y compañía. Estoy hablando yo, estoy en mi turno de palabra, respete. Presidenta.
Silenci, sisplau.
De verdad, si fueras mi hijo, te daba un tortazo.
Prou, prou.
Esto es el talante comunista, la amenaza de la agresión, ¿no?
Per això Valens demana el cessament de la consellera Rosa Martín, que es va aixecar del seu seient i li va dir a Mellado el que hem sentit: si fossis el meu fill, et donaria una bufetada. La presidenta del ple, però, en lloc de cridar-li l'atenció, va treure ferro al moment dient que no era cap amenaça. Amb tot, Mellado ha deixat clar que a ell no li fa por cap comunista. La líder de Valens, Eva Parera, també considera un insult i una falta de respecte que càrrecs de Colau es dediquin a amenaçar pel sol fet de que no comparteixen els postulats dels altres. També lamenten des de Valens el silenci de la resta de formacions. No és la primera vegada, en tot cas, que Mellado té problemes durant un ple. Durant la seva presa de possessió com a conseller de Nou Barris, un grup de radicals el va interrompre diverses vegades a crits de fora feixistes dels nostres barris. Després de 3 intents, ell va jurar el càrrec per Espanya, per la llibertat i contra la intolerància i els intolerants.
I entitats del tercer sector com Càritas demanen al govern de la Generalitat que compleixi amb tots els compromisos recollits amb l'acord signat amb Endesa ara fa 2 anys per fer costat a les famílies en situació de vulnerabilitat. Les entitats valoren positivament que s'hagi pogut condonar el deute a més de 40.000 famílies a tota Catalunya, però recorden que hi ha accions que encara no s'han posat en marxa, Rubén Díaz.
Es compleixen 2 anys de la signatura del conveni regulador de la pobresa energètica a Catalunya entre la Generalitat i Endesa. Tot i que l'acord és una molt bona eina per protegir les famílies en situació de vulnerabilitat energètica, les entitats reclamen al govern que acceleri la implantació de mesures que encara no s'han implementat. Reivindiquen que s'actualitzi la condonació del deute de les famílies, la creació del fons d'atenció solidària, la instal·lació de comptadors socials i que s'ampliï el conveni a la resta d'empreses energètiques. A més, com ens explica la responsable de l'assessoria jurídica social de Càritas, Sònia Lacalle, demanen més transparència en un tema tan delicat.
No podem, no, gestionar o fer bones polítiques si no sabem exactament quina és la dimensió del problema, no? Quantes persones realment ens afecta. Hi ha un tema tan greu i tan important com l'energia. No podem especular de quantes persones estan afectades, sinó que hem de saber exactament de quantes persones parlem per dissenyar polítiques realment adaptades al nombre de persones afectades.
Malgrat això, la CAI aplaudeix la signatura d'aquest conveni, encara que només sigui a escala autonòmica.
Hem d'aplaudir també el fet que s'hagi signat aquest conveni, perquè a nivell estatal, des del Covid, es van implementar ja mesures que prohibeixen el tall de subministrament de famílies vulnerables, però aquí a Catalunya, amb aquest conveni, és un pas més, que és veritat que tot pot millorar, però s'ha donat un pas important.
Les organitzacions insisteixen en desplegar el conveni complet per seguir garantint el subministrament energètic a les famílies vulnerables un cop s'acabin les mesures temporals.
Gràcies, Rubén. I si una ciutat catalana mereix l'atenció de tots i de tothom, aquesta és Montcada i Reixac, que veritablement pateix un dèficit d'infraestructures que significa que hauria d'haver-hi un esforç inversor per part tant del govern central com també del govern de la Generalitat. Els que estan patint els veïns de Montcada i de Reixac s'ha vist avui amb una protesta davant del Departament d'Acció Climàtica, que ara en parlarem. Però les xifres, i ara amb una campanya Montcada i Reixac diu prou, damunt de la taula són clares. A causa de les vies del tren, en les últimes dècades han perdut la vida un total de 176 persones. Passen diàriament 500 trens. Montcada i Reixac té 13 barris absolutament aïllats entre si, a causa de 14 quilòmetres de xarxa viària, de diferents carreteres i també de les vies del tren. Montcada i Reixac diu prou. A volta de la publicitat expliquem el perquè.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Montcada i Reixac es mereix una mirada. Aquest migdia, veïns del barri de Sant Joan han anat cap al Departament d'Acció Climàtica per protestar per la pròrroga de la Generalitat a una planta de reciclatge que provoca greus problemes ambientals. Ara marxarem cap al barri de Sant Joan, però abans Iker Mons ens has de fer una radiografia d'aquesta població que pateix 5 línies de rodalies per les quals circulen 500 trens i que provoquen, evidentment, una contaminació acústica important i que, a més, ha significat, segons les últimes estadístiques, 176 víctimes mortals en els últims anys, Iker Mons.
Concretament es té registre d'aquestes víctimes mortals des de que es va començar a reivindicar el soterrament de la línia R2 fa 20 anys. La plataforma de veïns Tracta Just Soterrament Total durant dues dècades ha pressionat per iniciar les obres. Segons ha explicat la seva portaveu, Ana Solano, el soterrament respon a una necessitat clara de prevenció d'accidents i de mobilitat.
Que és una via per la que passen més de 200 trens al dia, un pas a nivell que està tancat contínuament, vulguis que no vulguis, ens pillant d'imprudents, però d'alguna manera supervivència, perquè si no, sé que cada vegada que baixen poden estar fins a 20 minuts tancades.
Per sort, les obres ja estan licitades. S'espera que comencin l'any vinent, però tardaran 7 anys a completar-les, ja que són unes obres complicades.
Se n'està parlant de 7 anys. És una obra considerable. Sembla ser que els tècnics han fet gran esforç, perquè penseu que a Montcada hi ha aqüífers, vull dir, hi ha dos rius que ha de travessar. Hi ha una autopista que també s'ha de desviar. Es vol preservar tots aquells aspectes que tenen a veure amb medi ambient per no perjudicar. És complicat, no és una obra fàcil.
Des de la plataforma reben la notícia com una rotunda victòria, que encara es farà esperar. Aquestes obres solucionen el problema d'una de les 5 vies ferroviàries que té Montcada i Reixac i d'un quart dels 510 trens que hi passen.
Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra al veí del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, José Luis Conejero. José Luis, benvingut i bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per tocar.
Per cert, vostè quants anys té ara?
Jo tinc 69.
69 anys. Suposo que no és agradable viure, no?, al costat d'un veí tan, tan perillós.
Sí, el cas és que és un veí bastante molest, per diverses raons. Una és la raó de la contaminació, que està tot el dia tirant fum per la xemeneia que té, i una altra raó és el so que fa tots els dies.
Bé, avui hi ha hagut aquesta protesta davant de la Conselleria de Medi Ambient, on vostè ha estat present, i en aquest cas el govern de la Generalitat afirma que la causa per renovar l'autorització a l'empresa és que la contaminació de substàncies tòxiques no es pot demostrar a la zona que sigui responsabilitat de l'activitat de l'empresa. Vostès, davant d'aquest argument del govern de la Generalitat, què és el que han de dir?
Jo el que dic és que en el procés de l'autorització de la Generalitat està admitint informes que són de més de cap de 10 anys i, a més, com si fos una producció de la meitat que les autoritza. O sigui, que això que diu és totalment incert. O sigui, que el que té que demostrar con informes realment reals i de dia de que això que diu és cert, a part que està fent una autorització que se basa en una autorització que està anul·lada.
Vostès han presentat una denúncia per prevaricació, en aquest cas, tant al govern de la Generalitat com també a l'empresa. Entenem que hi ha un doble discurs de l'executiu de Pere Aragonès, que s'autoproclama ecologista però que després fa permisos com els que està realitzant amb aquesta empresa de Montcada i de Reixac?
Jo penso que el que està fent és fer coses que no són del dia, perquè s'està saltant d'una manera o una altra el que els jutges han dit en el Tribunal Superior de Justícia i en el Tribunal Suprem, de que aquesta empresa, sense tenir l'autorització, la tenen que haver tancat i no l'han tancat.
Al començar l'entrevista ja hem parlat doncs, de compartir en aquest cas vivenda, barri, zona, amb un veí que sempre és incòmode i veritablement perillós, i hi ha aquesta emissió de gasos tòxics. Vostès parlen de que hi ha un augment de malalties perilloses, com són els càncers a la zona, a causa d'aquesta emissió de gasos tòxics. Hi ha també en aquest cas estudis mèdics. Han parlat en aquest programa de la relació de l'amiant amb càncers respiratoris. Dins d'aquest barri de Can Sant Joan de Montcada i de Reixac, vostè coneix casos de que aquesta malaltia tingui una ràtio superior amb altres zones?
D'una manera o una altra, nosaltres hem demanat estudis epidemiològics que no han fet. Val? El que sí sapiguem és que hi ha estudis de la Universitat Carlos III que relacionen directament la fàbrica de Montcada amb situacions que augmenten els casos de càncer en la zona com en altres llocs on hi ha una incineradora o una cimentera. No, jo coneix, perquè és impossible no conèixer, que en el barri, d'una manera constant, estudien que totes les famílies, és rara la família que no té algun veí que té problemes de càncer o problemes de respiratoris. Lo venim cada dia i és una cosa del pa nostre de cada dia. Nosaltres no tenim els estudis aquests que relacionen directament una cosa amb l'altra, però els estudis que n'hi ha sí que donen per veure que això és així.
Veí del barri de Can Joan de Montcada i de Reixac, José Luis Conejero, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Bona tarda.
Demà hi haurà la cimera de l'aigua convocada pel govern de la Generalitat, on per cert no s'ha convocat a Vox. L'executiu prepara la reunió amb l'objectiu de trobar consensos, tot i que serà complicat, ja que cada partit posarà sobre la taula unes propostes amb segell propi. A més, els alcaldes de la zona metropolitana diu que les piscines no es toquen. Javier García explica en quins plantejament van els diferents partits a la cimera de demà.
Junts proposarà derogar el règim sancionador als ajuntaments en la cimera de la sequera. A més, volen que es planifiquin les inversions de noves actuacions urgents i que l'Agència Catalana de l'Aigua assumeixi amb el 100% dels costos derivats de les entitats locals. Esquerra es queden sols en l'aprovació del seu decret de mesures, mentre que el PSC critica el retard en la resposta de la falta d'aigua. Sílvia Paneque, secretària de Transició Ecològica del PSC, destaca que s'hauria d'haver actuat molt abans per minimitzar els danys causats.
És desagradable ara aquestes alçades haver de dir-ho, però si s'hagués actuat abans no ens trobaríem molt probablement en una situació tan dramàtica. Ho dic d'una altra manera, en aquests moments solucions urgents que ens puguin donar una resposta ràpida d'aquí a l'estiu o a la tardor, si les pluviometries no canvien, no n'hi han.
D'altra banda, els agricultors demanen reformar el model actual de regadiu, en especial aquells que requereixen de cultiu de secà, com Xavier Estiví, responsable del celler Critelles.
A les zones de secà les produccions són més petites però tenen més qualitat, amb la qual s'han d'utilitzar patrons diferents, s'han d'utilitzar ajuts que siguin també diferents, els criteris han de ser diferents.
perquè la producció és també molt diferent i després el tipus de producte final també és molt diferent.
A més, demanen ajudes pels que cultiven secà i es plantegen petites aportacions d'aigua per fer front a la sequera, temes que també estaran sobre la taula demà a la cimera de la sequera.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en 10 minuts arriba Esports Còpia en Joan Batllori. Joan, benvingut, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Crec que molt pendents de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, on com sempre s'han de decidir temes importants.
Sí, aquesta vegada molt importants, perquè estem pendents del tema del finançament de l'Espai Barça. Es tractarà també la situació econòmica del club, que continua sent molt delicada, pensant també en la finestra del mercat de fitxatges d'estiu, i també es tocarà, evidentment, el cas Negreira. De fet, els tres temes també, si vols, estan interconnectats. Està al Camp Nou l'Helena Condis, de seguida ens explicarà com van les coses per allà. La Junta ha començat a partir de les 2 de la tarda i ho comentarem amb l'economista Marc Síria. Torna a la Lliga aquest cap de setmana, Sergi, també. El dissabte tenim a les 9 Elx-Barça, sí. I dissabte també a les 2 del migdia tenim un interessant Girona Espanyol a Montilivi. Hem quedat per d'aquí una estona amb Rodrigo Riquelme, un dels cracs del Girona. També parlarem del Barça femení, que ja està classificat per les semifinals de la Champions després de derrotar ahir a la Roma per 5-1, i també de bàsquet. El Barça juga aquesta tarda davant de l'Alba de Berlín a l'Eurolliga, al Palau. El Barça que vol tancar el factor camp a favor pels quarts de final de la competició.
Després de la seva victòria a la pista del Partizan, doncs no ens ho perdrem a les 3:05 aquesta última hora de la Junta Directiva del Barça i també doncs aquest especial Girona Espanyol. Gràcies, Joan, fins ara.
Fins ara, Sergi.
I a les 7 de la tarda arriba Montse Rodríguez a encendre la Linterna Catalunya, que com sempre ens ofereix doncs una òptica, una mirada dels temes doncs que anem tocant al llarg del dia i que arriben doncs a la reflexió final. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi, com estàs?
Bé, doncs suposo que preparant Montcada i Reixac, que mereix veritablement tota la nostra atenció, i també doncs els altres temes que hem anat desgranant aquí a la nostra programació.
Efectivament, fa un moment he escoltat parlant del tema de Montcada, doncs avui en parlarem amb l'alcaldessa de Montcada i Reixac, la senyora Laura Campos, per parlar d'aquest homenatge de les víctimes dels trens. Recordem que és una població castigada per les infraestructures i avui en parlarem, com dèiem, a la seva alcaldessa. També en parlarem dels perills de tenir cites a través de les aplicacions per lligar, entre cometes. Ho dic perquè hi ha gent que fa servir aquestes aplicacions per lligar, entre cometes, per fer altres coses que estan totalment prohibides. I a més, estan... que s'han de denunciar, òbviament. Estem parlant
que el 70% de les dones afirmen el 70% que han patit doncs violència, en aquest cas.
Efectivament, coses denunciables, i avui tindrem la mirada d'una psicòloga especialista que ens parlarà de la situació. I acabem parlant de les perruqueres. Les perruqueries retallen un 30% les plantilles. Després t'ho explico a la Linterna Cope.
Molt bé, ara arriba en línia Cope a les 3, el repàs informatiu nacional i internacional, 3:05, Esports Cope, en Joan Batllori.